Les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Saragossa és el camí. És la conclusió que podem extreure de la roda de premsa d'Antoni Hidalgo d'ara fa uns minuts. La línia iniciada a l'estadi de la Romareda és la que han de continuar demà els arlequinats contra tot un Leganés que arriba enratxat. Això sí, amb un matís, Saragossa és el camí, però el que toca és victòria. Agafant les paraules d'Antonio Hidalgo, literalment és el que dona de menjar els arlequinats i a Saragossa només es va poder puntuar i prou. El dèficit de punts és evident, per molt que hagi millorat la imatge oferta i que s'hagi encetat el comptador de punts, també, per què no dir-ho, el de porteries a zero, però el bagatge continua sent d'un únic punt de 18 possibles i, per tant, per molt que vingui un altre coco, un ex-primera, un equip amb potencial de sobres per aspirar a l'ascens, demà toca guanyar. És dimecres 28 d'octubre, però un dimecres amb regust a divendres, perquè serà un dia de prèvia aquí a l'Hotel Suís, amb l'última hora d'aquest Sabadell-Leganés i amb les paraules dels dos entrenadors, per cert, atents, perquè Hidalgo ha confirmat que no li estan agradant un pèl els horaris que li està marcant la Lliga al Sabadell, tot com sabeu, enmig d'aquesta voràgine de 5 partits en 15 dies, iniciada justament a Saragossa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, un dia més arrenquem.
Comenta la recepció.
Escoltarem els dos entrenadors, Antoni Hidalgo i Pep Lluís Martí, i a un ex dels dos molt mític, Aníbal Zurdo. Tindrem també la prèvia de la temporada del Mercantil. Descobrirem qui és Dani Fernández, sabadellenc i màxim anotador del Cangas de Sobal, i també parlarem de la Titan Desert.
I fora de l'hotel?
Josep Maria Bartomeu ha dimitit com a president del Futbol Club Barcelona. El ja expresident va dir ahir al vespre que plegava per responsabilitat. De seguida l'escoltem atacant la Generalitat per la decisió d'autoritzar el vot de censura. Carles Tusquets, amb T, no amb B alta, encapçala ara la junta gestora. I un Barça que visita aquesta nit la Juventus a la segona jornada de la Lliga de Campions. Serà baixa a l'equip italià Cristiano Ronaldo, encara per coronavirus. Ahir el Real Madrid no va passar de l'empat a 2 al camp del Borussia Mönchengladbach i a sobre amb un gol el de l'empat al temps afegit, i l'Atlético va remuntar per acabar guanyant 3-2 a casa contra el Salzburg austríac.
Han parlat en les últimes hores.
Bartomeu anunciant la renúncia i disparant amb bala.
Ahir, a la meva compareixença, parlava de la perplexitat que en ocasions algunes decisions ens mostren. Avui haig de dir que aquestes decisions, a part de contradictòries, ens semblen irresponsables. El que hem viscut aquests darrers mesos depassa qualsevol límit. Se'ns ha faltat el respecte als meus companys de junta i a mi. Se m'ha insultat, amenaçat i fins i tot a mi i a la meva família.
I en la vessant esportiva, Ronald Koeman centrat en la Juve.
No és un partido decisivo. Yo creo que es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato, y es un partido que Juve en casa, bueno, nosotros importante que hagamos un buen resultado y además con un futbol que nosotros queremos.
I a les xarxes socials.
El joc entre els perfils de Twitter del Sabadell i del Leganés. Ahir ja us comentàvem el cartell fet pels arlequinats, emulant els que acostumen a fer el Lega pel partit de demà. L'equip madrileny va respondre amb un punt picant. Això exactament. Amigos del Sabadell, gracias por vuestras palabras. Será un placer compartir mesa con vosotros. Y ya aprovechamos para preguntaros, ¿es verdad eso que dicen de la cebolla? Que es bueno para no sé qué cosa. La resposta del Sabadell amb dues fotos de Super Pepino, la mascota del Lega, un cogombre gegant, ha estat aquesta. Nosotros no sé, però vosotros vais sobrados.
De quin partit no estarem pendents?
Mira com riu per sota el nas Toni González al control de so. No estarem pendents de 4 partits de la tassa de la Copa Portuguesa, 64 anys de final. El primer d'ells d'aquí una estona, a 2:15, Vilaverdense contra Unió Santarém.
Avui celebra el seu aniversari
una futbolista sabadellenca del barri de Can Urià. Concretament, felicitats per la Sara Serna.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, 23 segons, passa hora de les dues, som i entrem en matèria en aquest dimecres. Deia jo, on començar amb regust de divendres per allò de ser dia de prèvia, per tenir les declaracions dels dos entrenadors, per parlar una miqueta, anava a dir 24 hores, una mica més, però vaja, el dia abans d'un partit del centre d'esports. Avui, això sí, encara dia de feina, d'últims preparatius a les portes d'aquest Sabadell Leganés de demà a quarts de 10 de la nit, déu-n'hi-do l'horari a la Nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Si badalles ara, tenim un problema demà a la nit, perquè l'horari, déu-n'hi-do, dos quarts de deu
demà,
de la nit.
Demà es farà llarg, demà es farà llarg el dia, sobretot esperant que arribi l'hora d'anar a l'estadi o com a mínim de començar a preparar el que és l'enfrontament contra el conjunt pepinero.
Avui, si fos divendres, no ens estranyaria tot el que ha succeït. Últim entrenament aquí i allà, roda de premsa aquí i allà.
Sí, pel que fa al Sabadell, entrenament a l'estadi de la Nova Creu Alta, com apuntàvem ahir, a porta tancada. Pel que fa al Leganés, també s'ha exercitat a les seves instal·lacions a Butarque. I, com dius, avui els dos entrenadors que han passat per sala de premsa, tant Antonio Hidalgo com Pep Lluís Martí.
Comencem pel primer, comencem per Antonio Hidalgo. Saragossa és el camí.
Sí, Saragossa és el camí, sobretot perquè portàvem setmanes on malauradament tocava dir allò de la part bona del futbol és que et dona oportunitats molt ràpides de refer-te quan venia l'equip arrequinat de les derrotes, que ja s'ha de passar pàgina i pensar en positiu. Doncs bé, avui el discurs ha estat similar, però amb aquest puntet en positiu, si volem dir així, que ha deixat un regust, bé, prou dolç, encara que amb alguna ressequeta amarga, però prou dolç, després de l'empat aconseguit a la Romareda. I amb aquesta ressaca podríem dir que ha començat avui Antonio Hidalgo, sobretot lamentant que continua sent poc premi, diu, per la feina que fa el seu equip, que fan els seus homes dia rere dia, setmana rere setmana, però insistint en aquest aspecte, Adri, que queda molt per endavant i que, per tant, això de lamentar-se ha de ser ràpid i al peu.
Per tot que hem fet durant tots aquests partits, teníem massa poc premi i ho continuo pensant, però això ja no torna. Demà hi ha un altre partit, has de continuar fent moltes coses bé, has de tenir un plus d'intensitat molt alt i de concentració demà molt gran. El que vam fer ja està fet, ara hem de continuar fent aquestes coses i millorar-les perquè necessitem victòries, hem de ser molt conscients de qui ve demà, del potencial que tenen ells, i a partir d'aquí pues, anar creixent, no? Però sabem que demà tindrem un partit difícil.
Doncs m'agrada la reflexió. Sí, és veritat, penso que tenim un premi menor pel que hauríem de tenir, però això ja no torna.
Sí, i si aquesta t'ha agradat, queda't amb aquesta altra, perquè ha estat una sortida molt habitual en aquest discurs que té gairebé setmana rere setmana, encara que les setmanes ara són molt curtes, Antonio Hidalgo, perquè té aquest punt pragmàtic a l'hora de prendre's la vida amb una filosofia molt particular. Ho trasllada al futbol, gairebé com un annexe, com una extensió del que és la vida en ella mateixa, i avui ha tornat a treure aquesta part més socarrona, per dir-ho així, a l'hora de referir-se a les bones sensacions que havia deixat l'equip. Ho estava fent, ja ho havia repetit, potser extraient Mirandés i Albacete, recordem, bones sensacions a Vallecas, tot i la dificultat, bones sensacions a Mallorca, tot i ser un partit gairebé d'empat a zero i poc més, bones sensacions davant l'Espanyol i bones sensacions a la Romareda. Vols pensar o vols saber què diu Antonio Hidalgo d'això?
Sí, us plau.
Això es tracta de guanyar partits i de sumar punts. No ens hem d'oblidar d'això. La sensació està molt bé, però el que et dona de menjar i el que ens dona aquesta necessitat de sumar punts és guanyar partits. Sabem la dificultat que té els partits, no la demà, tots els d'aquesta categoria, però hem de ser conscients que hem de fer el mateix que de la setmana passada i millorar-lo en alguns aspectes que hem de donar passes endavant, està clar.
Doncs té gana el Sabadell i té ganes de victòria, sobretot, que és el que dona de menjar, com deia Antonio Hidalgo. Diu que tots els partits són complicats. Això sí, Sergi, si em permets, amb el d'aquesta setmana el Sabadell haurà jugat ja 7 enfrontaments. Recordem, la primera volta té 21 compromisos, és a dir, estarem creuant el primer terç de la primera volta. i tot i així ja haurem jugat contra els tres equips que venen de primera divisió.
Sí, si li sumem al Rayo Vallecano i que hauries d'haver jugat ja contra l'Almeria, que et vindrà la setmana que ve, gairebé els teòrics gallets ja els has passat. Com dius, els tres que han baixat...
No gallecs, no parlaves del Lugo, eh?
Gallitos.
Que ara, amb la mascareta, no se sap ben bé.
Els tres equips que han perdut la categoria, el Real Zaragoza, com diem, el Rayo Vallecano a la primera jornada, l'Almeria que et vindrà la setmana que ve. Bé, si ara mateix posessis aquest 6 a la part alta de la classificació a final de temporada, ningú podria dir que t'has tornat boig i que has perdut completament a l'Oremus. Són circumstàncies del calendari. La veritat és que, lluny de queixar-se, això ho sentirem d'aquí una estoneta, com deies abans, parlant dels horaris, que aquí sí que ha deixat anar alguna que altra pollita el tècnic arlequinat. Aquí, en qüestió del calendari, ha estat, doncs, allò, un punt de resignació del que és, teòricament, encara que sabem que això dels sortejos és molt relatiu, un calendari, un punt teledirigit on el Sabadell, la veritat, així d'entrada, com a mínim, en aquest primera part de la temporada, ha sortit més aviat tirant amb el parat.
Al principi, quan va sortir el calendari, no van ser conscients del que teníem, sobretot al principi, i clar, un cop que estàs allà veus que tots els equips amb molt potencial venen d'hora. És el que hi ha, és la situació, hem competit contra tothom en totes les jornades, hem fet molts moments molt bons durant partits, hem creat moltes ocasions, especialment últimament estem creant moltíssim, i jo crec que el gol ha d'arribar perquè si tens moltes, en alguna la ficaràs.
Doncs ha d'acabar arribant el gol, recordem aquesta xifra, 520 minuts sense marcar de 540 que portem a la Lliga, perquè l'únic gol fins ara va ser en el minut 20 a Vallecas. Fa temps que no parlem, afortunadament, de la infermeria. Recordem, les baixes continuen sent les mateixes que últimament. Xavi Boniquet i Pierre Cornut, els dos encara recuperant-se de les seves respectives lesions. Ara el dubte, després d'escoltar Antoni Hidalgo parlar de bones sensacions, de Saragossa al camí, hem de traduir tot això en una victòria, però continuant amb els passos que ja hem fet fins ara, és si la línia serà també continuista en quant a l'11.
Doncs mira, d'entrada, ja sabem que el Sabadell és donat també a amagar cartes en aquest sentit, per tant...
Ja pensava que avui la convocatòria no me la portaria, ja m'ho imaginava.
Això segur, i espera't que tampoc la tindràs demà fins que no coneguem l'alineació als 11 i si, qui sap si els altres 12 suplents que formin la llista de 23. No, anava més en el sentit que ens hem de refiar quan parla Antonio Hidalgo que quan no parla de cap nom més és perquè realment no hi ha cap nom més. Per tant, només Boniquet i Pierre Cornut. Però sí, se li preguntava per aquesta continuïtat. Fins ara, una de les tòniques era veure canvis cada setmana. És cert, entre altres coses, per baixes, per recuperacions, perquè els resultats no estaven acompanyant tan bé. Després d'un bon resultat i d'una bona sensació, com dius, el més fàcil és apostar per la continuïtat. Però amb un calendari tan carregat com el que té el Sabadell a curt termini, Adri, la veritat és que el tècnic tampoc no s'ha volgut arriscar o ha deixat la porta oberta a que aquesta normalitat ara no es pugui donar.
En tan pocs dies de recuperació dels jugadors, a veure com estan físicament tots demà, i depenent de com estigui tothom, veurem, no? Està clar que el millor en aquests moments seria donar-li molta continuïtat a això, però tenim partits cada 4 o 3 dies i segurament si fos de diumenge a diumenge pues, repetiríem equip, no? Veurem demà si podem fer això.
Doncs queda clar, eh? O sigui, llegint entre línies el que diu Antoni Hidalgo és que si s'arriba a jugar de diumenge a diumenge pràcticament els 11 clavats.
Sí, que si no estigués al partit contra el Leganés i estiguéssim parlant del Toralín i la Ponferradina, pocs canvis els que introduiria el tècnic de Canovelles, però pel mig d'aquest enfrontament, i Adri, dos dies i mig després, gairebé mal comptats, el Toralín i Ponferrada.
Sí,
per tant,
i en viatge a sobre.
S'ha d'anar pensant precisament no només amb el partit en si que tens el primer, el més important, el més immediat, sinó perquè has d'anar calculant bé i dosificant bé les forces partint de la base del que dèiem ahir, que el de demà és el primer dels quatre partits que el Sabadell jugarà en només 10 dies. És a dir, a menys de 3 dies de descans entre partit i partit, cadascú amb les seves característiques, evidentment.
No, i que vens de jugar a Saragossa fa 3 o 4 dies, que al final són 5 partits en 15 dies, i que això al final ho té la categoria, no? I afortunadament el Sabadell ha de viatjar per tota la península i també a les illes. Però et pares a pensar, diumenge tornen a les 4 de la matinada aquí a casa, Diumenge vinent juguen a Ponferrada, que és una pallissa de viatge, segurament dels més incòmodes, perquè tampoc a prop de la zona no queda cap aeroport i t'obliga també a fer desplaçament per carretera, no només en avió, o sigui que al final, i que, per què no dir-ho, que aquesta setmana l'horari és realment tardà, és d'aquells que no t'aniràs a dormir i estaràs ja clapant a mitjanit, sinó que segur que els jugadors, entrada a la matinada, seran quan puguin descansar realment, perquè recordem que el Sabadell en joc demà arrencarà a les 9, el partit com a tal, a 9:45, a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Leganés, aquí sí que no hi ha toc de queda que valgui en el futbol professional, i deies que Antoni Hidalgo, agafant tot una mica, i sobretot veient el poc descans, veient els horaris, etc etc, massa content amb el senyor Tebas o amb qui s'encarregui dels horaris, no l'hem trobat avui.
Sí, mira, la pregunta concretament que l'ha fet el nostre company, el Pere Figueres, del diari de Sabadell, com dius, anava en un resum d'aquests quatre partits, però sobretot molt focalitzat aquest poc marge de maniobra que tindrà l'equip entre el partit de la setmana que ve contra l'Almeria, recordem, partit que serveix per recuperar la primera jornada, i que després, contra el Màlaga, tot i que serà a casa també, es jugarà diumenge a les 2 del migdia. O sigui, amb tota la franja horària que hi ha diumenge, i afegim ara dilluns, la Lliga de Futbol Professional ha posat un partit del Sabadell a 9:45 de la nit dijous, i el següent partit diumenge a les 2 del migdia.
Almeria 7 de la tarda.
7 de la tarda, perdó, és veritat.
Sí, sí, sí. Entre aquest dijous i el següent. Sí, sí. Però vaja, que acabes a les 9 de la nit.
És a dir, tenint, com dic, tota la tarda del diumenge i fins i tot la nit, podria haver estat en aquest cas la nit, perquè recordem que després ja no tornes a jugar fins a Logroño, que encara no hi ha horari per aquest partit, per tant hi hauria una setmana aquí teòricament de marge. Bé, doncs el partit és a les 2 del migdia. Antoni Hidalgo, ja et dic, parlant una mica de tot plegat, ha vingut a aixecar la veu de dir algú hauria de pensar en global i no en particular.
Hi ha molta diferència de tenir 4 dies a tenir 3, ¿vale? Què passa? Que si un dia tens 4 contra l'Almeria, després tens 3. Bueno, es podrien haver posat dilluns després, això sí, clar, però és que nosaltres aquí em sembla que poc tenim a dir. Jo crec que sí que és cert que la Lliga tindria que tenir en compte tot aquest tipus de situacions, i a més si es pot jugar dilluns. És un calendari que ja sabíem al principi, però està clar que tenir 3 o 4 dies canvia moltíssim.
El que us deia, que massa content no és que estigui el de Canovelles amb aquests horaris, i deia explícitament que a l'hora de recuperar-nos el mateix 3 dies que 4, i a més llegiria jo entre línies que sent un partit de la primera jornada, que la majoria sí que la va jugar i el Sabadell no, aquí sí que hi ha un matís important respecte al que estan sent aquestes setmanes amb partit intersetmanal, com és el cas de demà contra el Leganés. Demà visita l'equip Pepinero. No sé si això de cogombrer, no massa, no? Una traducció massa barruera, no seria?
Cadascú que faci el que vulgui, jo per mi, Pepinero.
Pepinero, doncs els Pepineros, el conjunt madrileny ha fet també l'última sessió avui i també ha parlat justament a la mateixa hora que Antoni Hidalgo, a la 1, és a dir, fa 1:20, no arriba encara, Pep Lluís Martí, l'entrenador, o José Luis Martí, com l'ha rebatejat, no sé, jo l'havia conegut sempre com a jugador, com a Pep Lluís Martí, ell és balear,
és
de Palma, però vaja, Martí ha parlat en roda de premsa.
Doncs sí, ha parlat l'ex del Girona, entre d'altres, però allò, per veure el seu currículum més precedent anterior, doncs aquest pas per Montilivi de la temporada passada. Tinc dues, de Pep Lluís Martí. Mira, si et sembla, comencem. La primera pel rival i la segona per ells mateixos. Ha començat parlant pel Sabadell. Li han preguntat, evidentment, per aquest equip que tothom parla, que juga també al futbol, però que les coses encara no li acaben de rutllar, com segurament tots desitjaríem a aquest costat de la història. I té molt clar el tècnic del Leganés gairebé el perquè de tot plegat.
Ha encajado en los últimos minutos muchos goles, eso les ha perjudicado para sumar victorias, y al final el fútbol son las áreas y en las áreas no han estado acertados, y eso les ha condicionado a no llevar verdaderamente los puntos que se merecen.
Doncs directament Pep Lluís Martí reconeixent que el Sabadell no suma els punts que mereix.
Sí, un discurs que segur que quan Antoni Hidalgo o l'ha sentit o li han passat,
deu pensar ja, però...
Gràcies, però com ho tens demà, no? Doncs per donar-me un cop de mà i que això funcioni. Bé, a tot això, evidentment també ha parlat del seu Leganés, hem de parlar, ja ho ha dit Antoni Hidalgo, i és una evidència, un dels equips grans de la categoria, acabat de baixar de primera divisió, potser no amb el nom o no amb l'arrencada que ha tingut l'Espanyol, però ho dèiem aquesta setmana, Adri, al final el Leganés està a només 2 punts d'aquest liderat, per tant, el tanto amb els madrilenys, que potser al principi va generar algun dubte, però aquí els tens ja...
9 de 9, o sigui, 3 partits consecutius guanyant.
3 victòries, i potser per buscar-li el taló d'Aquiles, per dir-ho així, és que fora de casa, fora de lluny de Butarque, només ha sumat una victòria.
La voldríem, eh?
No, però és per buscar-li un pero, dintre del que són els números del Leganés, doncs aquest pero, per dir-ho així, aquesta taqueta en l'expedient, és que fora de casa només ha sumat un partit. També n'ha parlat el tècnic dels pepineros d'aquesta circumstància.
Se necesita ganar, da igual donde juegues, sea en casa, sea fuera. Es verdaderamente ahora mismo, como siempre decimos, lo que nos importa es el presente del Sabadell es fuera de Butarque, con lo cual evidentemente lo que nos interesa es conseguir los 3 puntos allí, y eso si hace que todavía la confianza crezca cuando vayamos fuera de campo. Jo crec que no tiene que afectar nosotros, nuestra mentalidad tiene que ser la misma tanto en nuestro estadio como fuera.
Doncs això, el que ahir fèiem referència precisament aquí a l'Hotel Suís, allò de jugar a casa o fora en època de pandèmia, Pep Lluís Martí no hi creu massa i diu que està molt bé no haver guanyat encara més que un partit, però que no li importa de cara al compromís de demà, Sergi. Aquest sí, a 9:15 de la nit.
Sí, a veure si no m'embolico ara amb els horaris, com dius, a les 9 ens hi posarem els del Sabadell en joc per explicar aquesta nova jornada, la 9ª ja del campionat. Recordem que al Sabadell li queden 2 de penjades encara, però la 9ª, per anar bé amb l'ordre cronològic, aquest Sabadell Leganés a l'estadi de la Nova Creu Alta, que ningú s'equivoqui, que no vagi un altre, que és el de la Nova Creu Alta.
Quina mala baba, després d'haver llegit segons què. Uns quants gols d'Aníbal Zurdó has narrat, no, tu?
Sí, home, i tant. Bé, jo diria que tots els que va fer amb el Centre d'Esports Sabadell...
Però no van ser pocs, eh?
No crec que se m'oblidi cap, però, o que no estigués present a cap d'ells, però en tot cas sí, van ser un bon grapat en 2 etapes, però ben bones totes dues.
Va, que anem a parlar amb ell. Fins ara, Sergi, gràcies.
Fins ara.
Portes giratòries.
Han defensat les samarretes del Sabadell i del seu rival demà, el Leganés, Dani Gómez, Iván Díaz, Javi Vicente, Arnal Llibert Conde, Quique Cárcel o José Mari. També un entrenador ha ocupat les 2 banquetes, l'ara tècnic del Villarreal B, Miguel Álvarez. Hi ha també un cas curiós, John Pírez. Si recordeu, aquell jugador que va estar a prova amb el Sabadell cedit pel Chelsea, que no es va quedar i que va acabar jugant precisament aquell any al Lega. De tots ells, però, us feia aquí ja un petit spoiler. Avui ens quedem amb el davanter referència de l'última etapa abans d'aquesta a segona A dels Arlequinats. No és un altre que Aníbal Zurdó.
Si hi ha un jugador a qui l'afició del Sabadell associa com a home gol de l'última dècada, aquest és, sense cap mena de dubte, Aníbal Zurdó Rodríguez. Nascut a Villahermosa, a l'estat mexicà de Tabasco, fa gairebé 38 anys, Aníbal es va criar a Espanya des de ben petit i les seves primeres passes com a futbolista les va fer a les categories inferiors de l'Atlético de Madrid. Amb 19 anys va abandonar el Cerro del Espino i va començar una carrera com a amateur que les primeres temporades es va desenvolupar en equips de tercera divisió, com el Guadalajara, el Móstoles o el València Mestalla. Va ser, en canvi, el Benidorm qui el 2006 li va donar la primera oportunitat a segona B. Allà va coincidir amb Jorge Molina, pitxitxi d'aquell any, amb 22 gols. De Benidorm a Lanzarote i de Lanzarote a Leganés. A Butarque s'hi va estar 2 temporades i en totes dues, tot i no ser titular indiscutible, va acabar amb 10 gols. De fet, sense comptar el primer any amb el Guadalajara a segona divisió, la temporada 2011-2012, la mateixa en què s'estrena el Sabadell a la categoria de plata, Aníbal va encadenar 5 temporades per sobre de la 10ª de gols, 2 de les quals a la Nova Creu Alta. El seu millor any va arribar el 2013-2014, en què les seves 18 dianes van deixar el Centre d'Esports a les portes del play-off d'ascens a primera i el van convertir en un autèntic ídol de l'afició arlequinada. Després signaria amb el Cruz Azul mexicà, tornaria a mitja temporada a Sabadell sense poder evitar el descens i acabaria la seva carrera entre Veracruz, Tarragona, la Índia i Pinto. El 2018, Aníbal es va retirar amb pràcticament 400 partits jugats i més de 100 gols anotats. Des de llavors ha seguit vinculat al futbol com a representant de futbolistes amb l'agència Élite Internacional.
I a més de tot això, ens escolta des de fa un moment a través de la via telefònica. Aníbal Zurdo, ex del Sabadell, ex del Leganés, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si te digo, Aníbal, que mañana hay un Sabadell-Leganés en la Nova Creu Alta, evidentemente lo sabrás, pero ¿qué te viene a la mente con esos nombres?
Bueno, muchos recuerdos, y siempre vienen más recuerdos cuando uno está retirado, pues vienen más recuerdos, ¿vale? Eran dos equipos que la verdad es que fueron dos épocas muy bonitas, las dos. En casi todos los equipos he tenido buena época, pero bueno, justo estos dos he tenido. Con el Leganés jugamos dos playoffs y no pudimos ascender a segunda, después se subieron después, y con el Sabadell, bueno, ya sabéis todos lo bien que estuve allí, y bueno, como disfrutamos dos años y medio que estuve ahí, el último año no pudo ser, al final salva el equipo, pero bueno, son dos equipos que, bueno, que los recuerdo casi diariamente, ¿no?
Tú siempre has tenido grandes palabras para el Sabadell y para su gente.
Es que allí, aparte de mi familia, que es muy importante para un jugador, que se han criado allí mis hijos, han ido a los colegios allí, está muy bien, la gente, pues, es que hemos disfrutado mucho en el campo. Me acuerdo mucho cuando salía y aplaudía a la grada de enfrente y se ponían todos de pie y disfrutábamos en el campo. Normalmente, casi siempre, no por nada, pero en el campo, ¿sabes? Pues hemos ganado muchísimos partidos a equipos grandes, hemos estado a punto de ascender con el campo lleno, es que fue todo muy bonito. El último año no pudimos salvarlo, aunque conseguimos una buena puntuación desde que el mercado invierno llegué yo, pero al final no pudimos, pero el campo, hubo 3-4 partidos intentando salvar al equipo, que el campo estaba lleno, el Racing de Santander, 2-3 partidos que el campo estaba lleno.
También para dos excompañeros, Antonio Hidalgo y Juvenal Etxogo, tienes siempre buenas palabras. Ahí los tienes, ¿eh? Entrenando en segunda A y después justo de devolver al club a esa categoría que decías ahora.
Sí, bueno, es que el trabajo que ha hecho Hidalgo es para estar agradecido para siempre, porque ya sabemos cómo estaba el Sabadell, dónde fue el partido aquel de Ulot, cómo lo sacó adelante, y a partir de ahí esto no regala nadie nada. Trabajo, 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 y el año pasado sin ser favoritos ascendieron contra equipos como la Cultural, bueno, equipos que triplicaban el presupuesto, y al final ascendieron por el trabajo, por la forma de jugar, por la forma de entender el fútbol, y bueno, el otro día en Zaragoza se ve, un equipo que como Zaragoza, con el presupuesto, no queremos decir, que aunque la gente nos dice que no tiene importancia, muchísima importancia tiene, y le compite de tú a tú, incluso para mí siendo mejores que ellos.
¿Hablas con ellos aún? ¿Tienes relación? No sé si, yo qué sé, por ejemplo, después de ascender, algún mensaje o algo.
Sí, con Antonio, sí, yo le felicité, hablo con él, a veces pues hablamos de fútbol y le felicito cuando las cosas van bien, cuando no van bien pues intento, no, que se cabrea mucho Antonio y le intento mantener, porque al fin y al cabo ha sido mi capitán, y Juvenal también estuvo un año solo con él, pero también son dos jugadores que les veías y te podía decir, estos van a ser entrenadores, igual que a mí no se me veía, tú veías a ellos y decías, estos van a ser entrenadores.
Lo que a ti se te veía mucho eran goles, la verdad es que lo decíamos, ese carácter que enganchó aquí en Sabadell, decías la imagen aquella que la verdad es que es muy icónica, tú girándote a la grada y animando desde el principio. No sé si se vio el mejor Aníbal de toda la carrera precisamente aquí en Sabadell.
Sí, está claro, me dio la oportunidad de irme a México, donde yo nací, al mejor equipo de México, y jugar y estar en un mundialito de club, y eso me lo dio el Sabadell, entre todos los compañeros, entre el entrenador, entre el público, de la temporada que hicimos, y quedarse en el tercero más en de segunda división, que no es fácil con los equipos que había, y bueno, fue la mejor época, eso está clarísimo, por eso lo llevaré siempre dentro.
En el Leganés, lo decías antes que el recuerdo también es positivo. Seguramente no estabas tan hecho, aún así dos temporadas a razón de 10 años de 10 goles, perdón, cada año. 26 y 27 años tenías para entonces, aún quedaba lo mejor de la carrera por venir. Luego, de hecho, justo ya llegó Guadalajara, pegaste el salto hacia arriba, etcétera. Pero el Aníbal Pepinero, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, allí ha habido épocas también muy buenas, con goles históricos de último minuto para jugar el playoff, que hay por ahí grabados, increíbles. Y después con el Leganés es un club muy muy humilde y familiar, aunque creamos que no, porque ahora tiene un equipazo, porque viene de primera división, porque la verdad es que el presidente y la presidenta son encantadores. A nosotros cuando llegaron ahí nos debían un montón de cosas. El anterior presidente llegó, pagó todo, se puso al día a trabajar desde el primer día, y tengo una relación con ellos increíble, o sea, tengo una relación increíble con ellos. Son muy buena gente y me alegro mucho de cómo le están yendo las cosas. Ahora han bajado, pero bueno, esto es como todo. Yo espero que suban este año y me deseo lo mejor.
La racha por eso que llevan de 3 victorias, que la frenen. Luego ya que se hace falta que suban, pero que den un poco una tregua esta semana.
Yo voy con el Sabadell ahora, porque el que necesita los puntos es el Sabadell. Yo creo que el Leganés, estos puntos no hacen falta, yo creo. No hacen falta. Entonces, yo creo que es la de las demás falta, porque en el momento que dan un partido contra antes sea mejor, se mete la dinámica de estar a tiro de piedra de salir del descenso, ya lo que te metes es una dinámica mentalmente que sabes que puede salir, pero estando un poquito lejos como está, ahí cuesta un pelín, que lo otro se notó un poquito en 3-4 ocasiones de gol, pues se notó un poquito la ansiedad, pero están jugando de tu a tu contra el Zaragoza, casi todos los partidos, todos menos uno, todos han competido como el que más y ya no han merecido la derrota o han merecido más que el empate. El Leganés tiene que la mitad de plantilla son de primera división del año pasado. Estamos hablando del equipo más fuerte de segunda división, un equipo que tiene un presupuesto muy grande y que hace bien las cosas, que hace bien las cosas, y entonces pasa difícil, está claro. A ver si me haya tenido un mal día.
Te veo muy puesto, realmente, Aníbal. Aquí la gente te cantaba, Aníbal tiene un plan. No sé cuál es el plan para mañana por la noche. Supongo que ver el partido, ¿no?
Sí, seguro. Pero otro partido, esto va a ser como que dice hasta que muera. O sea, tenías el fútbol y dices, bueno, ahora a ver qué hago. Al fin y al cabo tienes que ir ligado al fútbol. No me gusta ser entrenador, no me gusta ser grado técnico, me han ofrecido por el equipo. No me gusta nada de eso, porque al fin y al cabo tienes que tener, pues bueno, ser un poquito con tres mano derecha. Yo no valgo para eso, entonces mejor me meto con la gente que me ha llevado siempre de representación, hablo con los chavales, les aconsejo un poquito y eso es lo que hago. Pero sí, todos los días veo fútbol, veo los chavales, me voy a los campos, me encanta.
Vamos, que con esto lo remato. Aníbal ligado al fútbol siempre, porque incluso con las botas ya colgadas, a los que te seguimos en las redes, no hay día que no pises verde.
Sí, está claro. Aparte tengo mi tío jugando al fútbol también, o sea que tú imagínate, es que no paro en todo el día. No paro, o sea que bueno, mi hijo empezó el pequeño en el Sabadell y bueno, yo tengo por aquí jugando, bueno, que es como decimos, que disfruten y lo que tú dices, siempre en el verde pisando y viendo fútbol, porque ya para jugar no está ni para lo que tenemos casi.
Bueno, un ratito tendría, ya te digo yo que un ratito no, aún nos iría bien ahí unos minutos de Aníbal Zurdo en punta. Aníbal, ex del Leganés, ex del Sabadell, que vaya genial, que nos alegramos que sigas vinculado profesionalmente al mundo del fútbol y que como siempre es un placer porque aquí también nos divertimos muchísimo cuando te veíamos jugando con la camiseta arlequinada. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan el mans del xut... Gol!
En cama dreta... Atura Ian!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Leganés.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No deixem encara el futbol, sí al Centre d'Esports Sabadell amb aquest compromís de demà, 9:45 de la nit, Nova Creu Alta contra el Club Deportivo Leganés. Anem a plana formativa perquè el Club Esportiu Mercantil enceta aquest cap de setmana una nova temporada a la Lliga Nacional Juvenil. L'equip graciencà acaba de passar un confinament per un positiu a la plantilla, però ja recuperada la normalitat. Els de Juanjo Beltrán preparen ja la visita de diumenge a 4:45 a Vilablareix per enfrontar-se al Girona B. Recordem que amb l'ascens del Sabadell a Divisió d'Honor, el conjunt mercantilista serà l'únic representant de la ciutat aquesta temporada a la Lliga Nacional. El central, Àlex Bertussa, és el capità mercantilista. Bona tarda, Àlex. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Això ja ho tenim
bé,
aquí, eh?
Bé.
Això ho tenim aquí, ja és a tocar l'inici de la Lliga.
Doncs sí, ja amb moltes ganes. Portem ja un parell de mesos de pretemporada. Com tu bé has dit, portem ara una setmana entrenant després d'aquests 10 dies de confinament i ja amb molta il·lusió i moltes ganes.
Com heu viscut això d'estar aïllats aquests 10 dies i, per tant, de no poder entrenar amb normalitat a res, a dues setmanes de l'inici de la Lliga?
Bé, ha sigut bastant dur, perquè veníem d'una bona dinàmica i bueno, era el que tocava i ha sigut bastant dur. Ara ja quan vam arribar el tampoc poder jugar partits de pretemporada ni res amb això del confinament, doncs bueno, estem entrenant molt més dur entre nosaltres, molt més intensos per poder arribar aquest diumenge doncs, amb bon físic i amb una mentalitat per anar allà a guanyar.
És a dir, i desconeixia aquesta circumstància, pel fet d'haver estat aïllats per si de cas, per contacte amb un positiu, no us permeten jugar amistosos fins a l'inici de Lliga?
No, no, això em sembla que ho va dir la Generalitat, que cap equip podia jugar amb altres. Llavors, aquestes dues setmanes que hem tingut no hem pogut jugar cap partit de pretemporada i nosaltres només hem pogut jugar entre nosaltres.
Clar, o sigui, ha estat més per les restriccions generals que no pas per aquest cas. Temporada ben estranya, ara ho comentàvem, perquè pràcticament sobre la marxa vas veient coses que van succeint en tots els esports, en totes les lligues. En el cas de la Lliga Nacional Juvenil, també dividida, com tantes altres competicions, en dos grups perquè el volum de partits sigui menor. Us ha tocat l'Espanyol B, el Girona B, l'Adam B, el Badalona o el Llagostera, entre d'altres, però eviteu, pues, no sé, rivals com el Barça, com el Cornellà, com el Nàstic. Com veieu la dificultat d'aquest grup B?
Bueno, la veritat és que a Nacional tots els equips són molt bons, tots són d'un nivell molt alt, i bueno, a nosaltres ens és igual qui estigui al grup. Nosaltres tenim un objectiu clar, que és l'ascens, i nosaltres ens enfrontem a qui ens enfrontem, ho donarem tot, i aquest és l'objectiu.
Pensant en la llista de rivals, on situaríeu el primer, aquest Girona B, que serà el vostre rival diumenge?
Bé, aquests equips que són filials sempre els situem dintre dels cinc primers, més o menys, sí, entre els tres, quatre primers.
I pensant una mica en el partit, què heu vist d'aquest Girona B? Quin partit espereu a Vilablareix?
La veritat que no ho sabem. Sabem que ells els agrada tocar molt la pilota, sabem que tenen molta qualitat, tenen gent, com és normal, escollida de tota Catalunya. Nosaltres anem allà doncs, a jugar-los de tu a tu. No ens quedarem endarrere esperant a veure-les venir i els jugarem de tu a tu. És molt clar.
I vosaltres, pensant una miqueta en aquest objectiu, clar, al final, paraules majors, no? És veritat que a la Lliga Nacional Juvenil hi ha molts juvenils B que no poden aspirar a l'ascens a divisió d'honor. És veritat també que l'any passat van ascendir uns quants, però al final, pujar, paraules majors.
Sí, sí, som conscients de que és un objectiu difícil, és un repte, però clar, està que aquesta variant de que hi ha 5 o 6 equips més que no poden pujar, llavors si fas una bona campanya i quedes entre aquests 6 primers i treus els B, doncs ja puges. Llavors fent una bona temporada tampoc és tan difícil.
Suposo, i amb això remato, Àlex, que el tema de començar amb bon peu, que és el tòpic aquell que sempre quan estem a les portes d'un primer partit sempre diem s'ha de començar amb bon peu, s'ha de generar una inèrcia positiva, etc. Però clar, quan l'objectiu és pujar i amb una lliga que enguany no serà tota sencera sinó partida per la meitat, suposo que més encara.
Sí, clar, és molt important aquest primer partit, després tenim un segon partit a casa que també és dur i la segona sortida fora també és a camp de l'Espanyol. Llavors, aquests tres primers partits són molt importants a l'hora de començar bé una lliga.
Estareu, la veritat, entretinguts amb el calendari que us ve a sobre, sortint d'aquest confinament de 10 dies, després d'una setmana d'entrenaments, diumenge aquest primer partit, a 3:45 Vilablareix contra el Girona B, i a partir d'aquí tot aquest calendari que ara repassava el capi mercantilista. Àlex Pertusa, tota la sort del món en aquest nou repte, i a veure si l'any vinent per què no podem somiar amb dos sabadellencs a la divisió d'honor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adeu-siau.
Adeu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ara sí, deixem la pilota de futbol, agafem la d'handbol i parlem del màxim golejador del Frigoríficos del Morrazo Cangas. A la Lliga Asobal podria sonar una mica estrany, a més de 1.000 quilòmetres de Pontevedra de distància, però és que és un sabadellenc, el jove Dani Fernández, que està aprofitant el seu primer any a l'elit, de moment assignat un any amb dos més d'opcionals, i està amb una gran mitjana de 3 gols i mig per enfrontament jugat, 25 gols en total en aquests primers enfrontaments a la Lliga Sobal aquesta temporada i en el global de la seva carrera. El conjunt de Pontevedra és quart per la cua ara mateix, amb 3 punts sumats en 7 jornades, si bé és veritat, ara que comentàvem el tema del confinament a la plantilla del juvenil A del mercantil, que no ha pogut seguir el Cangas el desenvolupament normal de la Lliga, també per algun positiu a l'equip que els ha obligat a estar aïllats i, per tant, a no jugar tal com estava previst inicialment al calendari. Amb ell, amb el Dani Fernández, hem parlat avui per conèixer què tal aquesta primera experiència a l'elit i, per què no dir-ho també, la primera fora de casa. És un reportatge amb el muntatge del Toni González i amb la veu del Pere Gallifa.
En els primers mesos fora de casa, Dani Fernández ja ha tingut temps d'erigir-se com una referència ofensiva del seu nou equip, el Cangas, però també d'estar tancat a casa un parell de setmanes pel coronavirus. Ell és sabadellenc, del barri de Can Deu, i tot i començar al Creu Alta Sabadell, de seguida va fer carrera en edats formatives, primer al Sant Quirze i més tard al Barça. Aquest estiu ha deixat definitivament el filial blaugrana per fer el salt a la Sobal, i de moment, tot i viure a un miler de quilòmetres de casa, en absolut es penedeix.
Per qualsevol persona sortir de casa el primer any no és gens fàcil, però bueno, l'adaptació que estic tenint és més que millor del que pensava, i portem una setmana i mitja sense competir perquè hem estat tancats a casa pel confinament. Hem tingut casos de positiu a l'equip, fins al que portàvem competit. Individualment estava molt content amb com estaven sortint les coses. Així que bueno, ara una mica amb el dubte de com tornarem a la competició, si realment tornarem de la mateixa manera que estàvem abans o canviarà una mica el format de tot. Però bueno, ja dic que fins ara molt content.
25 gols avalen les primeres jornades de Dani Fernández a la màxima categoria de l'handbol estatal. Amb modèstia, però, diu que veu porteria amb facilitat perquè aquesta és una de les seves funcions.
Al final, la posició que jugo, ens centrem sobretot a finalitzar, llavors sí que acostuma a ser més normal que els extrems tinguem més gols que la resta. També estic assumint responsabilitat a l'hora de llançar penals, que funciona també fa pujar la mitja, però bueno, que al final, si no me la passa el meu company lateral, no... Jo no puc llençar.
A l'espera que s'actualitzi la Lliga amb els partits pendents de disputar-se pel Covid, ara mateix el Frigoríficos del Morrazo Cangas és quart per la cua amb 3 punts. A Pontevedra tenen molt clar que l'objectiu a Oga Tanyal no pot ser altre que la salvació.
Està clar, i la gent ho té claríssim. Al final l'objectiu del club és salvar la categoria, sigui com sigui. I bueno, sí que és veritat que aquest any mires la classificació i és una mica difícil saber realment on estàs, perquè hi ha molts partits aplaçats, hi ha equips que potser han jugat totes les jornades, però hi ha altres equips que potser han jugat 4 només i estan a la zona baixa quan realment haurien d'estar dalt. Llavors sí que anem quarts per la cua, però bueno, és una mica fictici com està ara mateix la classificació, però bueno, com t'he dit, l'objectiu principal és salvar-se i això és el que lluitarem fins al final de la temporada.
Aquest és el present a Terres Gallegues de Dani Fernández, però qui és aquest jove extrem sabadellenc? Dani Fernández segueix les passes d'homes com Ian Tarrafeta, ex-Granollers, ara a França, o Aleix Gómez, extrem com ell. Els dos també són sabadellencs, porten anys a la Sobal i, tot i la seva joventut, van convocats sovint amb la selecció espanyola absoluta. En Fernández ja són 3 els jugadors de la ciutat que han tocat el sostre en els últims anys. Què té Sabadell per generar tants jugadors últimament? Diu l'ara extrem del Cangas que principalment tradició per l'handbol.
Hi ha molts clubs per la zona i és una zona que, bueno, si dono l'handbol, pues la gent hi juga. Però bueno, també hem de ser conscients que no és un esport gens fàcil. No, els nens no, des de l'escola no acostumen a voler jugar handbol, però sí que hem tingut aquesta sort de, mira, de moment tenir 3 jugadors de Sabadell que estem competint a la màxima categoria, a França i 2 d'aquí a Espanya.
Això sí, per tradició, la família Fernández. L'avi va jugar a primera. Els pares es van conèixer a l'Oar Gràcia. El germà també és jugador, vaja, que, com diu el mateix protagonista, en aquella casa gairebé era impossible no dedicar-s'hi.
A mi casa el fàcil era jugar amb vol, perquè el meu avi havia jugat amb vol, la meva tieta, el meu pare, la meva mare, i de fet el meu germà petit també hi juga. Així que, no, molt curiós i molt content i orgullós de que la meva família, pues, pues, tingui tant vincle amb l'handbol.
Les dues últimes analitzant l'handbol de la ciutat. Primer, sobre per què, tot i ser de Can Deu, gairebé tota la seva trajectòria és fora de Sabadell.
Vaig marxar al Barça de petit, però sí que vaig començar al Creu Alta, que just coincidia que el meu pare, com has dit, era l'entrenador del primer equip del Creu Alta i per comoditat pues, vam escollir aquell club. Just hi havia un equip pre-Benjamí i, bueno, no, pre-Benjamí no era. Jo era pre-Benjamí, però realment jugava amb el Benjamí perquè no hi havia equip tan petit. I ja la que, per qüestió de que quan jo passava a Benjamí de segon, no hi havia equip al Creu Alta i per aquest motiu vaig haver de canviar a Sant Quirze.
Venim d'un derbi fa un parell de setmanes, el primer a Primera Nacional entre el Loar Gràcia i el Creu Alta Sabadell. Estem vivint una temporada il·lusionant en aquest sentit. Dani Fernández, però, reconeix que no sent massa la rivalitat entre Vertiblancs i Arlequinats, malgrat el seu passat creualtenc. Això sí, està al dia de tot el que succeeix a l'handbol de casa nostra.
Va coincidir que jo, quan jo jugava al Creu Alta, no era pas, no hi havia tanta rivalitat a la meva categoria. Òbviament, a la categoria superior sí que hi havia. Però bueno, jo, al final, com vaig sortir ràpid d'allà, però sí que segueixo molt l'handbol a Sabadell perquè tinc companys i excompanys d'equips que estan jugant a l'OAR i també tinc coneguts que estan al Creu Alta, llavors estic al corrent de què està passant a la Lliga Nacional entre aquests dos equips.
Ell és el Dani Fernández, apunteu bé el seu nom, dorsal número 6 i màxim golejador del Frigoríficos del Morrazo Cangas de la Lliga Sobal en el seu primer any fora de casa i el primer a l'elit.
Tretze, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo.
Va, que passarem els últims minuts del programa d'aquest dimecres del dia 28 d'octubre del 2020 sobre la bicicleta, d'entrada amb un nom propi, el del canadenc Michael Woods, que es va imposar ahir a l'etapa número 7 de la Vuelta en un final a 5 bandes on els espanyols Omar Fraile i Alejandro Valverde van quedar-se amb la mel als llavis després d'uns últims 50 quilòmetres emocionants i amb una escapada frenètica on no es van acabar d'entendre. Per contra, el sabadellenc David de la Cruz ha cedit el seu lloc al top 10, a la llista dels 10 primers classificats de la General, però això sí, segueix just a la mateixa distància del líder, de Richard Carapaz, és a dir, a 2 minuts i 46 segons. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Carles Ballart.
De la Cruz és ara 12è per la presència d'homes com Alejandro Valverde a la fuga d'ahir. El ciclista d'Espronceda va entrar en el grup dels favorits a l'arribada de Villanueva de Valdegovia. Pel dia d'avui s'espera una etapa duríssima de muntanya de 164 quilòmetres de recorregut entre Logroño i l'alt del Mont Calvillo. El recorregut comença travessant les vinyes de Logroño fins a arribar a un port de segona a la raça. L'ascens final serà de primera categoria, molt exigent, inèdit a la història de la Vuelta, amb rampes d'entre el 8 i el 9% de desnivell i amb els últims 3 quilòmetres del 13-14%. Aquest desenllaç pot provocar canvis entre uns favorits que buscaran restar-li segons a Carapaz, líder de l'equip Ineos, que a aquestes altures ja no es pot permetre perdre més temps a la general.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Dice la mitología griega que los titanes y las titánides eran una raza de poderosos dioses que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro y que llegaron a ser dueños indiscutibles del universo durante mucho tiempo. También conocidos como los antiguos dioses, eran 12 e infundían respeto por su gigantesco tamaño. Hoy, 3.000 años después, los titanes perduran. Ahora son más, pero su valor es el mismo. Y sus armas, su cuerpo y una bicicleta.
Els nous titans del segle XXI, home, si és per generar respecte pel seu tamany gegant, el nostre proper protagonista, la veritat és que ens va com en ell el dit, perquè amb els seus més de 2 metres el tindrem a una nova Titan Desert, perquè la setmana vinent, aquest era un fragment de la presentació d'aquesta nova edició, arrenca la 15a Titan Desert, serà de dilluns a divendres i no serà el Marroc, sinó a Almeria, en un traçat completament diferent. Un cop més hi serà el nostre home titan de la ciutat, el Santi Ramos, Santi Titan, com el coneixen. Santi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Sí, la cosa anava de titans gegants, enormes, en el teu cas, va perfecte la descripció.
Bueno, la presentació espectacular. El que passa, jo sempre acabo dient el mateix, jo soc l'antititan. Jo soc el que fot 2 metres, peso 120 i pico quilos, i després comparat amb la gent que hi ha corrents, doncs la veritat és que, bueno, fan la meitat que jo. Però, bueno, també té mèrit, deu tindre el meu mèrit, també.
També no, té potser més encara mèrit, perquè no et treguis a la mèrit. Un ja ha perdut el compte directament. Quants quilòmetres de Titan portes i en quina categoria, en quina distinció ens estem movent, ja?
Mira, ara som Titan Legend Platinum, que és a partir de 5.000 quilòmetres de tant d'Aràbia Saudí, Cuba i Marroc. O sigui, ajuntant tots els deserts, més de 5.000 quilòmetres ja.
Sí, però recordo que la següent distinció era els 10.000, si no m'equivoco.
Sí.
I que deies que ja volies frenar. Aquí estàs un altre cop, eh?
No. Aquesta ja és... Bueno, he tingut molts problemes personals i la veritat és que no tenia que participar, però mira, la família m'està empantant, els companys, tot, i la veritat és que, bueno, la primera edició que es fa aquí a Espanya, a Almeria, amb un 15è aniversari, és molt especial, la veritat és que, bueno, sí, no, tampoc m'ho he pensat gaire, eh? O sigui, m'ha costat una miqueta, però tampoc no gaire.
Toca Almeria, com deies, marxeu, diria que dissabte cap allà, diumenge verificacions, dilluns arrenca, suposo que logísticament també és molt més fàcil, no?, sent aquí a la península, que no haver de traslladar la bicicleta, etc, cap al Marroc o cap a l'Aràbia?
Sí, sí, correcte, perquè igualment ells ja tenen els camions ja estaven allà baix, o sigui que han baixat la gent que fa el transport de bicicleta amb organització, quedes una setmana abans. Clar, nosaltres si marxem dissabte, marxem amb el cotxe carregat amb les bicis, arribes, deixes el cotxe allà i t'estàs 5 dies corrent, vull dir que després tornes amb la bici, no t'has d'esperar 15 dies a que et retornin el material. Està molt bé, està molt bé.
Hi ha molta colla de Sabadell que s'ha animat com tu a fer la Tita en aquest any?
Mira, érem 12 de Cicles Berenguer, al final, perquè és que molta gent, al ser la primera edició, jo soc el primer també d'aconsellar-los que, bueno, sent una primera, el normal és que fos a Marroc. I llavors, dels 12 que érem, som 6 que anem aquí baix, a Almeria.
Per tant, la meitat sí que us desplaceu. Clar, també està l'altra part, que és que suposo que amb tanta restricció tot és molt incert amb el tema del coronavirus. Fins i tot no sé si t'imaginaves que el 2020, tal i com estaran, podria haver-hi Titan.
La veritat és que no. I això és el que m'ha tirat endavant, perquè jo no sé l'any que ve com estarem, on es farà, a l'Àvia, al Marroc, a veure, segur que es farà la Titan Series, a la que comenci a fluixar la pandèmia. Llavors, bueno, ara mateix estem pendents d'un hil, o sigui, no t'enganyaré. Jo tinc la bici a punt, la maleta a punt, per sortir corrents dissabte. Ja sabeu com està tot. Tenim uns permisos especials que se'ns estan fent, o sigui, és puntuable UCI, bueno, és com la Volta a Espanya, el Giro, el Tour, tot això s'està... Et fan una burbuja, la veritat és que està molt ben muntat, arriben allà, ens faran fer els PCRs, ens tenen el cotxe esperant fins que es donin els resultats dels tests, vull dir que... No, la veritat és que anem bastant tranquils amb aquest aspecte de seguretat.
El maleït 2020 ens ho està posant difícil en tots els àmbits. Escoltem un moment, si et sembla, el Manuel Tejada, el director de la cursa, explicant, res, quatre pinzellades sobre el recorregut.
Una edició especial que nos va a llevar a un territorio especial y que vais a descubrir una provincia cargada de contrastes, con montañas, con playas, con grandes pistas, con algún sendero y con muchos kilómetros de ramblas, que serán las protagonistas de esta 15ª edición de la Titan Desert.
Són més de 400 quilòmetres, més de 7.000 metres de desnivell positiu acumulat pel Cabo de Gata, per Tavernes, per tota aquesta zona de la província d'Almeria. 5 dies de competició, com dèiem, en començar a sentir. Què esperes d'aquest nou emplaçament, de tot el que has pogut veure fins ara? Evidentment, m'imagino que no és el desert del Marroc, però també déu-n'hi-do amb el recorregut.
No, de veritat, ja us puc dir ara mateix que serà l'edició més dura que corri, perquè jo sóc hammer, sóc de pla, de desert, o sigui, hi ha molta muntanya aquesta edició, hi ha quasi 8.000 metres de desnivell, clar, estem parlant que hi ha una etapa de 2.500, clar, això són moltes hores de rola de la bici. No ho sé, terreny aviam com el trobarem, sabem que no és Saràbia, sabem que no és Marroc, és una miqueta, les rambles són més dures, les pedres, llavors, bueno, patirem molt, perquè ja dic, ho tinc claríssim, que, bueno, després hem de comptar també una cosa, el tema de les hores de llum. Quan anem a l'abril a Marroc, disposem de 12 hores per fer una etapa, aquí estem parlant que potser la de 2.500 t'estan durant 10 hores màximes de temps. Llavors, no serà un passeig, patirem molt, patirem molt.
Acabo. T'hem vist en els últims dies a les xarxes socials que has estat unes quantes horetes, diria que era la mola, fent entrenaments, no? Precisament m'imagino que un terreny que muntanya, pedra, desnivell, això quadra.
És molt dur aquesta, és la volta a la mola, sí, sí, totalment, i són 2.500, surten 100 quilòmetres i vam estar just 10 hores, però clavades. Diria que ha de ser més dura aquesta que l'etapa 4 de la Titan d'Almeria, perquè aquesta és molt encacada, la mola. Llavors, Almeria puges al telefèric, és un port molt llarg, de 25 quilòmetres, però bueno, no és tan encacada com la volta a la mola.
Sí, que t'està recuperant encara, no? No has sortit de les 10 hores de la volta a la mola i te'n vas cap a Almeria directament.
Estic aquí amb els peus a dalt, al sofà, descansant i sense ganes de tocar la bici ara mateix.
Déu-n'hi-do. Doncs ja ens explicaràs com et va parlar per Almeria en una Titan Desert completament diferent, però que tant de bo que amb el tema del coronavirus, que tot això, les restriccions que estan havent-hi, etc., no us afectin en excés i que pugueu desenvolupar-la des de dilluns fins a divendres. 5 dies de competició duríssims, com deia ara el Santi Ramos, el Santi Titan, afegint-li, doncs això, 400 quilòmetres més al seu cos de Titan Desert, el que és pràcticament mitja vida seva, aquesta competició, que no sé què tindrà, però que el Santi sempre diu que enganxa molt. Santi, cuida't moltíssim i molta sort. Una abraçada.
Un cop més, moltes gràcies a vosaltres.
Repassem també el menú de demà dijous, que vindrà carregadet aquí a Ràdio Sabadell a les 9 de la nit amb el Sabadell en joc, amb el Pau Vituri, amb la narració del Sergi Garcés i amb servidor també en aquest compromís de la Lliga Smartbank, aquest Sabadell Leganés, però abans, dia de prèvia literal, demà a l'Hotel Suís, amb el Toni González i amb el Sergi Parc. Presentant el programa, escoltarem l'última hora del Sabadell-Leganés a poques hores de l'enfrontament a la Nova Creu Alta. Passarem també per Madrid per conèixer una curiosa relació entre dos aficionats dels dos clubs, del Sabadell i del Leganés. Amb el Miquel Lladó, entrenador del juvenil A del Centre d'Esports, farem la prèvia de l'estrena de la Divisió d'Honor, que, com la Lliga Nacional, també arrenca aquest cap de setmana. Futbol sala, amb la segona jornada de la segona B, les cites del cap de setmana de l'OAR, tant el masculí com el femení, que també ha acabat el seu confinament, igual que el mercantil, i també tindrem una altra història curiosa, en aquest cas relacionada amb el tenis taula i amb la gent del Ciervo.
Hotel Suís.
Les claus a les mans del Toni González al control de so, per tant, les portes de l'Hotel Suís les anem tancant d'aquí a 23 hores. Demà a les 2 les tornem a obrir amb tota la informació de l'esport de la ciutat. Això sí, la podeu trobar també a radiosabadell.fm, al nostre perfil de Twitter, a Facebook o a Instagram, i, per tant, poder continuar informats, igual que a partir dels butlletins de les 4 de la tarda aquí al 94.6. Una abraçada enorme, que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.